Bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, excusar l'alcaldessa que té afonia i no pot parlar, per tant, portaré jo l'inici de l'ordre del dia. Abans de començar el ple, hem de votar l'urgència per la incorporació del punt de modificació de la relació de llocs de treball i de plantilla 2021 de l'Escola de Música Robert Gerhard. Us han enviat aquest document, ja es va presentar en comissió informativa, teníeu la informació i l'expedient doncs, us ha enviat avui i el passaríem a votar l'urgència per la seva incorporació. Senyor secretari, quan vulgui, es pot votar l'urgència.
Un moment, si us plau, que és que el meu micròfon em sembla que no va massa bé, això.
Sí, de sentir-se se sot sent.
Sí, però l'hauria de sentir pels auriculars per no molestar aquí a l'alcaldessa i a veure. A veure. No sé si... Bueno, pots a favor? Bueno, me sembla per unanimitat, no? Sí.
Molt bé.
Molt bé.
Aquest punt passaria a ser el número 8 de l'ordre del dia. Llavors anem a iniciar el plenari amb el primer punt, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, l'ordinària del dia 26 d'abril. Es pot aprovar? Sí? Molt bé. Passaríem al punt número 2. Donem compte de les resolucions d'alcaldia, de la número 183/21 a la 288/21. També donem compte de la Junta de Govern de la sessió 15 d'abril a la del 13 de maig, amb dues incloses, i també de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la resolució número 156/21 a la 214/21, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals, Medi Natural, de la número 31/21 a la 41/21, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la 13/21 a la 15/21, d'Afers Socials, de la 69/21 a la 97/21, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la 181 a la 227/21 i de Governació, de la 40/21 a la 50/21. Ens en donem per assabentats. Passaríem al tercer punt de l'ordre del dia, que és donar compte de l'informe d'execució pressupostària del primer trimestre del 2021. Té la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Martí Barberà.
Sí, bé, bona tarda. Com vam explicar a la comissió informativa, destacar, recordar que enguany el 2021 les regles de control que l'Estat fa sobre l'autonomia de l'administració local estan suspeses, però es continuen fent els informes. Estem millorant ja en el període de pagament, tot i que algun organisme autònom està per sobre dels 30 dies, i tenim doncs, Sant Roc i Pius que continuen a la seva línia de tenir dificultats per complir aquest paràmetre. En quant a endeutament i a funcionament, recordem que el pressupost ha estat aprovat definitivament fa poc i, per tant, que l'execució d'inversions començarà ara. Remarca que les que s'han fet fins ara són les d'altres pressupostos i, per tant, en aquest aspecte entenem que no és de valorar aquest primer trimestre. I, per tant, ens marca una mica la línia de que anem anant ja estabilitzant tota la problemàtica que havíem tingut amb el que és en pagament amb tresoreria que ens havia provocat el Covid, esperant que a finals d'any ja ho tinguem tot com abans de la pandèmia. Per la meva part, res més a destacar d'aquest donar compte que ja vam ampliar, ja vam explicar també la comissió informativa.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Juan Martínez, el PSC.
Gracias, señor Cartañá. Buenas tardes a todos y todas. En nuestra intervención trataremos conjuntamente el punto 3 y 4 del orden del día. En el informe de intervención del primer trimestre del 2021, en la variación de personal nos indica que el Ayuntamiento, Xarxa de Cultura, Museo de Valls, Escuela de Música y Patronat de Esports no se le ha enviado información, por lo que no se refleja ninguna alta ni baja. En la comisión celebrada el pasado 25/5, a las 19:30, se preguntó el motivo de esta falta de información y la respuesta que nos dieron es que venía motivada por una baja en el departamento y el exceso de trabajo ha producido esta falta de información, por lo que Intervención no ha recibido el informe en la fecha que correspondía. Como explicación, deben entender que no es la más adecuada, ya que deberían estar preparados para estas posibles eventualidades, para poder cumplir con los tiempos. Esperamos que en próximos informes este apartado quede bien reflejado en sus altas y bajas. En gestión Pius Hospital tenemos 146 altas y 147 bajas. La dirección mantiene su línea trimestre a trimestre en la contratación precaria a los sanitarios que velan por nuestra salud. Esto les lleva a una inseguridad profesional y personal. ¿Hasta cuándo? En ingresos del presupuesto 2021 no entraremos a hacer comentario, lo dejamos para el próximo trimestre, ya que el presupuesto 2021 fue aprobado en el mes de abril. En gastos de presupuesto 2021 podemos observar que mantiene su línea negativa en relación a inversiones. En inversiones del ejercicio en curso no se ha formalizado el préstamo bancario de 2 millones que se tenía previsto. En las plurianuales el porcentaje es tan bajo que omitimos el exponerlo. Y oigan, como arranque del ejercicio no puede ser más desastroso y negativo en este apartado. En este sentido, hemos visto en decretos de alcaldía como número expediente 259/21, tenemos la modificación de crédito número 4/21, en la que se obtiene una generación de crédito por ingresos de 110.302,64, debido a la subvención de la Agencia Catalana de Agua para financiar la instalación de paneles fotovoltaicos para la depuradora urbana. Esta inversión en placas fotovoltaicas para la depuradora urbana no tenía partida inicial, por lo que se añade a las previstas para el ejercicio 2021. Esperamos y deseamos que esta inversión pueda llegar a buen fin en el ejercicio 2021, y se lo decimos porque a la vista de la experiencia de la ejecución presupuestaria de los últimos años, nos tememos que puede ser una más de las inversiones que están en el limbo esperando su ejecución. En el periodo medio de pago a proveedores estamos en 60,44 días, por lo que incumplimos. Esto es debido a gestión PIUS, que pasa de los 90 días. Al día 5 de abril de 2020, la dirección del PIUS se le pidió un informe para poder revertir esta situación. A día de hoy no se tiene respuesta. Sabemos que el principal cliente es CatSalud, que paga tarde y mal, pero un estudio de mínimos no sería posible. Charcha, el pasado trimestre en pagos a proveedores estaba en 20,52, en este en 30,93. Valllenera, 29,84, en este 35,31. Patronat de Sports, 38,64, en este 38,28. Grupo San Roc, 29,71, en este 60,30. Deben poner mejores medidas de control en pago a proveedores, ya que en vez de mejorar, empeoran. Nos pasan el plan de control financiero del 2021, en el que dan explicación de las medidas que se tomarán sobre los informes de control del ejercicio 2020, en las que se dividirán en dos, auditoría de cuentas y auditoría de cumplimiento. Esperamos que todas las observaciones en incumplimientos que se les hizo en el ejercicio 2019, en este 2020, se vean totalmente subsanadas. Gracias.
Moltes gràcies. Algú més dels grups de l'oposició vol intervenir? No? Doncs el senyor Martí Barberà pot respondre.
Sí, bé, per no fer una rèplica cada ple, només un comentari. Em remeto a quan el senyor Juan Martínez parla de quina és la motivació que nosaltres vam explicar pel fet que en l'informe no hi consten les dades de personal de diferents organismes autònoms i de l'Ajuntament, em remeto a la comissió informativa. Vull dir, no és el que vam dir nosaltres. Segurament el tema que vam dir nosaltres era un tema de calendari. El fet que falta gent i que hi ha, com en altres departaments, és una cosa que ja dèiem, però que no és la motivació que no hi siguin aquí. Segurament és tema de calendari. Ho dic perquè de la resta, Pius, etcètera, ja no faig cap més comentari. Només concretar aquest.
Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al punt número 4, que és donar compte del Pla Anual de Control Financer del 2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bé, aquest és el pla anual que ens presenta intervenció, que dona compte al ple, igual com dona compte de les auditories que fa i que són les que donem compte i les que anem anant millorant en el temps a poc a poc. I, per tant, res a dir, donar-nos per assabentats i esperar doncs, que la feina surti millor que l'any passat i que hàgim pogut millorar molts aspectes que teníem d'aquests que ens marca la intervenció que hem de continuar millorant.
Moltes gràcies. Entenc que no hi deu haver cap intervenció perquè el PSC ja l'ha fet junta. Per tant, passaríem al punt número 5, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 2/21 del Museu de Valls. Té la paraula el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Si ho veieu bé, faré una exposició conjunta als punts 5 i 6. En tot cas, després podem procedir a fer la votació per separat, si ho veuen convenient. En aquest cas, el que portem a aprovació al ple són dos acords que ja han passat anteriorment pels respectius patronats dels organismes autònoms, en aquest cas pel Patronat del Museu de Valls i per la Junta de Govern de Xarxa de Cultura, i després també s'han aprovat en el si de la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Lleure, i fan referència doncs, precisament al mateix que ja es va fer amb el pressupost municipal aquest any, que tal com preveu la llei, aquest any s'ha alliberat l'aplicació dels romanents i, per tant, amb la mateixa lògica que vam fer amb el conjunt del pressupost municipal, també es fa en aquest cas amb els dos organismes autònoms, el Museu de Valls i Xarxa de Cultura, que disposen d'aquests diners en romanent i que, per tant, s'apliquen en cada un dels casos, en el cas del Museu de Valls, per un import de 200.000 euros en diferents partides que consten en l'expedient, que totes elles fan referència doncs, a continuar avançant en el projecte de reforma i ampliació del museu, que sabeu que està en la seva primera fase i, per tant, permetrà seguir avançant en aquest aspecte. En el cas de Xarxa Cultura, per un import total de 86.000 euros, gairebé en el seu conjunt, per a treballs també de millora i condicionament, en aquest cas, als teatres de Valls, del Centre Cultural, on, entre altres qüestions, doncs, es renovarà el conjunt del terra d'escenari, treballs de pintura i diferents altres treballs també tècnics de llum i so que permetran actualitzar aquest equipament que sabeu que ja té uns quants anys a les esquenes i que servirà per posar-lo també al dia. I, bàsicament, aquests són els dos acords que s'han dictaminat favorablement en les comissions que anteriorment comentava i que ara elevem al ple.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? El senyor Juan Martínez té la paraula.
Gracias, señor Cartañá. En nuestra intervención daremos respuesta al punto 5 y 6 del orden del día. Nos presenta para su aprobación la modificación de crédito 2/21 del Museo de Valls, de suplemento de crédito y crédito extraordinario, que se financiará con el remanente de tesorería para gastos generales. Intervención en su informe nos alerta de que la previsión de liquidación del proyecto del presupuesto, la capacidad de financiación estimada a 31 del 12 del 21 es de 790.173,24 a nivel consolidado y de 13.666,86 del museo. La modificación que se propone es superior a la capacidad de financiación que se prevé para el museo y pasa lo mismo a nivel consolidado. El remanente de tesorería del 2020 para gastos generales ha sido de 234.849,84, de los que quedan disponibles 206.076,84. Intervención informa favorablemente sobre la financiación de la modificación de crédito 2/21, con el remanente que asciende a 200.000 euros, porque cumple con los requisitos legales. Pero después de la modificación nos puntualiza que el remanente de tesorería que quedará será de 6.076,84. Esta reducción del remanente puede comportar tensiones en tesorería si se retrasan los cobros de las subvenciones previstas. Además, advierte que se deberá de vigilar la ejecución del presupuesto para no liquidar el ejercicio con déficit. Creemos que las acciones que se presentan son necesarias para la remodelación del museo, pero tensionar tanto es necesario. ¿No sería mejor marcar otros tiempos para llevar a cabo lo planteado en esta modificación, sin necesidad de correr riesgos innecesarios de incumplimientos? Por esto, nuestro voto en esta modificación de crédito será no. En la modificación de crédito 2/21 de Xarxa de Cultura se prevé que la capacidad de financiación a 31 del 12 del 21 será de 790.173,24 a nivel consolidado y una necesidad de financiación de 5.735,97 para Xarxa de Cultura. La modificación que se propone es superior a la capacidad de financiación estimada para Xarxa y pasa lo mismo a nivel consolidado. Por esto nuestro voto será de no a esta modificación. Gracias.
Moltes gràcies. En nom de la CUP, la senyora Esther Pet.
Molt bé. Bona tarda a tots i a totes. Porteu a ple l'aprovació del modificat de crèdit procedent del remanent de tresoreria, 200.000 euros per seguir amb les obres del Museu de Valls i el seu manteniment. Políticament considerem que està bé que es dediqui doncs, el remanent a això i no haver d'eixugar deute, com fins ara s'havia de fer. Generar i augmentar en despesa pública és positiu i necessari. En aquests moments de crisi social i econòmica, situar el remanent a despesa pública és imprescindible. Tot i així, com que aquest modificat deriva del pressupost del 2021, el que no vam votar a favor, el grup municipal de la CUP ens abstindrem en aquesta votació, en el punt 5. I si voleu, ja podem fer el punt 6, en el qual aprovem l'expedient de modificació del crèdit 2/21 de xarxa de cultura en el nostre vot. Serà en el mateix sentit que expressava anteriorment. Pensem que és important tenir els equipaments culturals al 100% i atenent a les seves necessitats, però aquesta modificació de 86.000 euros provinent del romanent ve d'un pressupost que no s'ha fet, en la nostra opinió, prioritzant les necessitats reals i actuals de la ciutadania. Per això ens seguirem abstenint a la seva votació, tal com hem anat fent doncs, en l'altre punt també. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més, senyora Laïz?
Sí, senyor Cartanyà. No, muy breve. En ambos puntos votaremos en contra porque realmente, visto lo visto después de 2 años que ya llevan en gobierno con un presupuesto en el que ya votamos en contra, y desafortunadamente con todos los eventos que están ocurriendo en nuestra localidad en los últimos meses, deja claro que las prioridades de este gobierno no van para nada alineados con lo que necesita realmente nuestra ciudadanía. Y es por ello que en ambos puntos votaremos que no. Gracias.
Moltes gràcies. Doncs ara procediríem a la votació. Primer faríem el punt 5 i després el punt 6. Senyor secretari, com vulgui.
Vots a favor? Vots en contra. Abstencions. Tres vots a favor, 5 en contra, 3 abstencions.
I ara passaríem a la votació del punt número 6.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Tretze vots a favor, 5 en contra, 3 abstencions.
Molt bé, moltes gràcies. Ara passaríem a l'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, al punt número 7, que és la declaració d'especial interès i bonificació de l'IGIO en diverses obres. Té la paraula la regidora, la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies. Bona tarda a tothom. L'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost de construccions i obres, estableix que s'aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l'impost de les obres que es projectin a l'àmbit del barri antic i siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal pel ple de la corporació. Avui portem per l'aprovació en aquest ple la bonificació per un total de 18 obres que actuen en un total de 15 immobles repartits en tot l'àmbit del centre històric. Les obres en qüestió estan localitzades als següents emplaçaments, una al carrer dels Jueus, 2 al carrer de Sant Antoni, 3 al carrer de la Peixateria, 1 al carrer del Carme, 1 al carrer de les Monges, 2 al carrer Fornou, 3 al carrer Santa Marina, 3 al carrer de Sant Francesc, 1 al carrer de Santa Anna i 1 altre al carrer de la Cort. Les intervencions que portem avui al ple van des de les millores en la coeficiència dels edificis, millores en les instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges, actuacions integrals en façanes, adequacions interiors d'habitatges que milloren les condicions d'habitabilitat, adequacions de local, intervencions en coberta, reparacions d'humitats, impermeabilitzacions i consolidació estructural. Totes elles d'especial interès perquè consoliden i rehabiliten el parc existent edificat del centre històric. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? No? Es pot aprovar o anem a votació? Es pot aprovar perquè la comissió es va aprovar tot per unanimitat, per tant, el donaríem aprovat per unanimitat. Ara passaríem al punt número 8, que és el que hem incorporat, que és la modificació de la relació de llocs de treball i plantilla 2021 de l'Escola de Música Robert Gerhard. Té la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Rosa Rovira.
Gràcies, senyor Cartanyà. Portem aprovació inicial la modificació de la plantilla i l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'organisme autònom local Escola de Música per transformar unes places de programa en places estructurals. La finalitat de l'Escola de Música recollida en l'article 5è dels Estatuts és l'impuls i el foment de la cultura musical i la impartició d'ensenyaments musicals. També preveu que l'oferta d'altres serveis musicals es puguin donar a l'Escola de Música. En la línia que preveuen en els estatuts, l'any 2017 es crea el programa PISMA, composat bàsicament per dues línies, que són la primera, formació musical adreçada a l'alumnat amb necessitats educatives especials o en risc d'exclusió i programes comunitaris, al que s'hi va assignar un especialista. I la segona, formació musical adreçada a l'alumnat amb interès per la música moderna i el jazz, en què s'hi van destinar tres especialistes. Segons ens informa la direcció de l'Escola de Música, actualment les escoles de música de l'entorn, per consolidar la seva viabilitat, han hagut d'incorporar els ensenyaments que es venen prestant a través d'aquest programa en aquestes dues línies que ja explicava, d'exclusió social i música moderna. Desatendre la demanda d'aquests ensenyaments posaria en risc el compliment de la finalitat que té encomanat l'organisme autònom i el funcionament regular de la pròpia entitat, ja que ens podríem trobar que al no poder ofertar aquests tipus d'ensenyaments, la nostra escola no pogués ser viable econòmicament. Conseqüentment, hem pensat que cal crear aquests llocs de treball per poder exercir les funcions que l'organisme autònom té previstos amb uns estàndards raonables i acceptables, de manera que es puguin satisfer les demandes dels usuaris en el nostre municipi. En aquesta línia, l'equip de govern vol mantenir l'aposta feta amb el programa PISMAL, coneixedors que els programes no poden allargar-se més enllà de 3 anys i els 3 anys s'acaben el proper 31 d'agost del 2021 i valorada la importància que aquest programa ha tingut per l'Escola de Música, el que vol fer l'equip de govern és consolidar aquestes places com estructurals en finalitzar el programa per poder donar continuïtat a aquesta oferta musical. Per això, el patronat de l'esmentat organisme autònom va proposar en sessió del 17 de maig del 2021 la incorporació a plantilla de les places vinculades a l'execució del programa PISMA i la modificació de la relació de llocs de treball d'acord amb el que informa la direcció de l'escola. Tal com preveu l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'Ajuntament té potestat autoorganitzativa per estructurar els seus recursos humans, respectant sempre la normativa reguladora que preveu el mateix Estatut en aquesta matèria. Aquesta potestat de la corporació, sota el paràmetre de garantir el compliment eficaç de la seva funció de servei als interessos generals i sota els principis de racionalitat i economia. Actualment, les places que es proposa incorporar a la plantilla, que actualment es troben dintre programa de personal laboral temporal, disposen de dotació ja pressupostària, amb la qual cosa la modificació de transformar els llocs de programa en llocs d'estructura no suposarien cap increment de despesa. La modificació de la plantilla el que comporta és la corresponent adequació de llocs de treball, de la relació de llocs de treball vigent i preveu l'eliminació dels llocs de treball vinculats a programa en la mesura que finalitzin les actuals relacions contractuals. Volem dir, a mesura que es vagin podent incorporar als nous llocs les persones que s'hagin presentat a l'oferta com a llocs estructurals. Com que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat no impedeix la creació de noves places, sinó que el que fa és posar límit a la provisió en personal de nou ingrés, en cas que se superessin els límits de taxa de reposició i els condicionants a la cobertura temporal que estableix l'article 19 de l'esmentada llei, en aquest cas no incompliríem cap normativa, ja que aquests estaven pressupostats i no suposaria un increment per tant. Per tot això, proposem l'aprovació per part del ple de la modificació de la plantilla, del document de plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Escola de Música per incorporar 4 places de professorat d'ensenyaments musicals a l'estructura de la plantilla. cosa que esperem que doni continuïtat a l'oferta educativa de la nostra escola de música i que doni sortida a la demanda que hi ha a la nostra població d'aquest tipus d'ensenyaments. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. En nom d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, té la paraula la senyora Teresa Rull. El micròfon, Teresa.
Perdó. Gràcies, senyor Cartanyà. Deia, seré breu. Només volia expressar el meu agraïment per la tasca feta des del Departament de Recursos Humans, perquè tan bon punt els vam comunicar la situació dels quatre professionals del programa PISMAL. Han treballat amb professionalitat i discreció durant molts mesos per trobar una solució satisfactòria a una situació complexa i no gens fàcil de resoldre. La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local redefineix les competències dels municipis, els quals es posseix a part de les seves tasques i no permet sempre ampliar plantilla. Tot i així, hi havia la necessitat inajornable de crear aquestes quatre places, atès que l'Escola de Música s'hauria quedat sense cap professional que pogués prestar el CAR modern i el vessant social. Un servei que pot ser considerat com essencial, tot i que potser per alguns és una qüestió subjectiva. Per tant, el que era urgent era procedir a la seva contractació per poder seguir donant el servei als nens i nenes de Valls i de la comarca. Ens hauria agradat que la solució hagués arribat abans, perquè això hauria volgut dir que la situació no s'hauria tensat tant i probablement l'equip directiu no hauria dimitit. Però, malgrat tot, el que avui aprovem és fruit d'un treball discret i persistent i no és el resultat d'un gest d'última hora. Continuem avançant en favor de l'Escola de Música Robert Gerhard per consolidar la plantilla a fi de garantir una atenció de qualitat i millorar la situació contractual dels professionals que hi treballen. I també continuem treballant per trobar un nou emplaçament per a l'escola. Per això, agraïm que es porti a ple la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Escola de Música Robert Gerhard, degut a la incorporació d'aquestes quatre places vinculades fins ara a l'execució de programes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. En nom del PSC, hi ha alguna intervenció? Sí, la senyora Rosa Maria Ibarra té la paraula.
Gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, ja els hi avancem que, evidentment, votarem a favor d'aquest punt, no? Perquè estem contents que per fi s'hagi resolt una situació que ha comportat malestar i inseguretat a tota la comunitat educativa de l'Escola de Música i molt especial, doncs, molt especialment als professionals que hi treballen com a mestres. No? Passar del personal de programa al personal d'estructura dona estabilitat, dona seguretat i ben segur que donarà també un impuls a l'Escola de Música. Ara bé, cal fer dues apreciacions que jo crec que són importants. La primera és com hem pogut arribar fins aquí. Doncs hi hem arribat gràcies a l'empenta precisament d'aquesta comunitat educativa, és a dir, de l'AMPA, dels professors, que han hagut d'aixecar la veu i molt per arribar a aquesta incorporació dels professors a la plantilla de personal com a estructura de l'escola. No? I la segona consideració és el cost que això ha tingut, no? I el desgast que ha tingut això i que ha provocat, a més, la dimissió d'un equip directiu potent, que tenia un projecte educatiu potent per a aquesta escola de música i que, malauradament, doncs, han hagut d'arribar fins i tot a la dimissió de, com a equip directiu. No? Realment sap greu i, per tant, creiem que les explicacions... La senyora Rovira ha fet una explicació totalment des de la vessant de personal i més escèptica, però l'explicació que ha fet doncs, la senyora Rull amb un cert ufuisme, diguéssim, d'aquesta situació, de com s'ha arribat aquí, creiem que no és la que correspon, perquè realment vostès han arribat aquí arrossegant els peus, no han sigut proactius, han sigut reactius davant la crisi que s'havia suscitat a l'Escola de Música, vostès han sigut reactius per poder-la solucionar. Per tant, satisfets del punt que avui aprovem, però decebuts pel preu que s'han hagut de pagar. Gràcies.
Moltes gràcies. En nom de la CUP, la senyora Esther Huguet.
Moltes gràcies. Nosaltres també ens n'alegrem i molt que al final s'hagi buscat i trobat la manera de donar una continuïtat digna al projecte educatiu de l'Escola de Música, ja que s'ho mereix. Tanmateix, no podem estar-ne del tot satisfetes perquè el preu a pagar ha estat molt alt. Doncs la dimissió de tot l'equip directiu i una lluita constant per part de les famílies de l'Escola de Música Municipal. Per tant, no és una decisió presa en calent, sinó fruit d'un procés i d'una lluita de drets laborals i drets de la ciutadania que han estat presents al carrer. La CUP ha demanat a les diferents comissions informatives des d'inici del curs escolar 2021 solucions per garantir la continuïtat del projecte educatiu de l'Escola de Música. A més, al febrer vàrem demanar en sessió plenària i la resposta de l'equip de govern sempre havia estat que no era viable la continuïtat dels 4 docents i que només hi havia l'opció de la contractació externa a través d'una empresa o que, si volien, doncs, formessin una cooperativa i licitació. Sempre, però, la mateixa línia liberal. En canvi, després de la pressió de la ciutadania i la dimissió de l'equip directiu, potser vau valorar que el cost podria ser massa elevat. La ciutadania està aprenent que els drets s'aconsegueixen al carrer. Per això ens alegrem que hagueu trobat l'excepció i l'encaix a la normativa i que ara ja sigui factible. Només us demanem que no demoreu més el temps i que al setembre el projecte de PISMAL amb les 4 places del projecte estiguin incorporades a plantilla i cobertes per poder oferir a la ciutadania una escola de música digna i amb tota la capacitat de desenvolupar el projecte educatiu que es marqui. I s'arribi també a temps per refer la direcció i el lideratge d'una escola que fins avui no ha fet més que créixer, tant quantitativament com qualitativament. Per tot això hi votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies. La senyora Liz vol
fer-ho. Sí, senyor Cardanyà. Yo ante este punto evidentemente voy a votar a favor porque es el éxito al final de los padres, los alumnos, los profesores y el equipo directivo que desafortunadamente ahora ya no vamos a contar con él en la escuela. Por una vez voy a estar totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho la señora Rull porque la falta de proactividad que ha demostrado el ayuntamiento para poder dar una solución a un problema que lleva meses, por no decir años, sabiéndose que esto iba a ocurrir. Y se podía haber enfocado de una forma muy distinta, porque al final, ante un problema ha habido una solución, y la solución ha llegado, y tenía que haberse encontrado sin un coste tan elevado como ha tenido el tener que hacer que tanto el AMPA como todas las familias salieran a la calle, tuvieran que salir en medios, quejarse y exponer las dificultades que tenían para poder continuar con este proyecto, y por otro lado, no tener ahora a un equipo directivo que ha levantado, juntamente con el resto de profesores y padres, un proyecto que ahora, afortunadamente, contará con estos docentes y seguirá adelante. Pero por favor no piensen que ha sido gracias al ayuntamiento, sino que ha sido gracias a las familias y a los profesores. Votaremos a favor, porque el proyecto es lo primero, pero tomen nota, porque como antes bien he dicho, últimamente demasiados eventos desafortunados tenemos en nuestra ciudad y demasiada gente tenemos en la calle demostrando su disgusto con este gobierno, con las políticas del ayuntamiento y no siendo suficientemente proactivos para dar soluciones a los problemas que realmente la calle nos está dando. Muchas gracias.
Muchas gracias. Té la paraula la senyora Rosa Maria Rovira.
Bé, jo només volia fer una petita intervenció. Igual que vaig dir a la comissió, vull que quedi clar que per part de l'equip de govern, tant la implicació de l'alcaldessa com de la regidora Teresa Rull amb la col·laboració de recursos humans, s'ha estat treballant des del començament de la legislatura per trobar la sortida a la possibilitat de la continuació del programa. Això ha portat a que estudiéssim solucions amb altres que s'havien portat a terme en altres llocs. Sí que és cert que al començament d'any d'aquest any es va precipitar tota una sèrie de demandes que es van fer públiques a les xarxes i als mitjans, però això no vol dir en cap cas que la senyora Rull, l'alcaldessa i nosaltres no haguéssim estat treballant en la possibilitat d'aquesta solució. I també que ens hem anat reunint periòdicament. Desgraciadament, aquí segurament que en tinc part de la culpa, potser no he comunicat en el seu moment com hauria de fer-ho tant a l'Escola de Música com als docents, però que hem treballat per posar-hi solució i no solament entesos per les possibles publicacions que hi ha hagut a xarxes i a mitjans del descontent que hi havia, sinó de la voluntat que hi havia per part nostra de poder mantenir aquest tipus de programa. Si no ho havíem trobat abans, no havia sigut perquè no ho haguéssim buscat. De totes maneres, ja els hi dic, hi estàvem treballant i també voldria que se reconegués la feina que havien fet la regidora, la Teresa Rull i l'alcaldessa en aquest sentit de parlar amb els integrants del PISMAL i de parlar amb l'equip directiu de l'Escola de Música conforme buscar una solució. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? No? Doncs entenc que s'aprova per unanimitat. Per tant, passaríem al punt 9è de l'ordre del dia, que seria la moció presentada per la candidatura d'Unitat Popular en suport del poble de Colòmbia. Té la paraula el senyor Xavier Anglès.
Moltes gràcies. Bona tarda. En el ple d'avui presentarem tres mocions que, tot i no tenir un impacte municipal directe, responen a un valor sumament important, el qual oblidem moltes vegades, la solidaritat. Com deia la poetessa i escriptora nicaragüenca Gioconda Belli, la solidaritat és la tendresa dels pobles. I com a CUP, davant escenes de repressió profunda a altres racons del panorama mundial, no podem restar impassibles i creiem que cal fer una crida a la solidaritat dels pobles. Dit això, anem a la primera moció. Des del passat 28 d'abril, la ciutadania colombiana ha iniciat diverses jornades de mobilització, protestant contra un projecte de reforma tributària liderada pel president del país, Iván Duque, que porta com a objectiu augmentar els impostos sobre la renda i productes bàsics. Aquesta mesura repercuteix de forma extremadament negativa a un sector ampli de la població, profundament afectat per la crisi econòmica provocada per la Covid-19. Les jornades de mobilització, sumades al malestar general de la població, han derivat en una onada de protestes socials, on es lluita per assolir canvis estructurals que comprenguin mesures eficaces per lluitar contra la desigualtat i per protegir els sectors més vulnerables de la població. La resposta de Duque ha estat l'enviament de la policia i l'exèrcit, juntament amb l'ESMAD, l'Esquadró Militar Antidisturbios, pels carrers de diverses ciutats per tal de reprimir la població, fent ús indiscriminat i totalment desproporcionat de la violència i les armes, violant nombrosos drets establerts en la Declaració Universal dels Drets Humans. A dia 12 de maig, el defensor del poble havia confirmat la mort de 41 civils, ocorregudes durant les jornades de protestes. Alhora també va comunicar que 168 persones continuaven sense ser localitzades. Segons els informes de l'ONG Temblores, durant les protestes han ocorregut més de 40 casos de víctimes de violència homicida per part de les forces policials i almenys 1.956 casos de violència física, que inclouen 28 agressions oculars, així com 12 casos de violència sexual. A tall d'exemple, hem vist les forces de seguretat colombianes arribant a disparar sang freda per matar les persones manifestants, com ha estat en els casos de l'Andrés Murillo, un jove de 19 anys al que van disparar al pit a la ciutat d'Ibagué. L'ús de la violència en contra del procés social a Colòmbia no és un cas aïllat. Es tracta d'una estratègia del propi govern i la seva policia, l'exèrcit i l'ESMAD, que violen els drets humans d'un país que als ulls de la comunitat internacional està en situació de postconflicte i pau. Per aquest motiu, perquè creiem que la repressió ha de ser condemnada en qualsevol estat que s'anomeni democràtic, presentem aquesta moció al ple municipal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. En nom d'Esquerra Compromís per Valls, té la paraula el senyor Ramon Font.
Gràcies, senyor Cartanyà. Bona tarda a tothom. A Colòmbia ens maten i per això molts hem hagut d'emigrar. D'aquesta manera iniciava la seva intervenció en una entrevista que va oferir a una coneguda emissora de ràdio, Marisol Herreño, sòcia fundadora de la Casa de Colòmbia a Espanya. Evidentment que la contundent afirmació va cridar la meva atenció a la vegada que pensava que escoltar aquesta persona em podia permetre tenir un major coneixement de la realitat d'aquell país. Herreño explicava que el govern d'Iván Duque estava mancant el respecte a la Constitució de 1991, així com els drets humans, i afegia que amb les seves polítiques Colòmbia és el segon país més desigual de Llatinoamèrica després de Brasil. També es va referir a aspectes que de ben segur són prou coneguts fora de les fronteres del país. Deia, els governs colombians són tradicionalment de dretes, servint sempre a les classes dominants que controlen elements com els mitjans de comunicació i són còmplices de la corrupció. Donant resposta al perquè de les multitudinàries protestes que estan sent repel·lides per les forces de seguretat i en especial per l'Esquadró Mòbil Antidisturbios, violentes actuacions que estan costant la vida a nombroses manifestants i causant centenars de ferits i ferides, Marisol Herreño aportava dades clarificadores. Colòmbia té més de 21 milions de persones en situació de pobresa i 7 milions i mig en pobresa extrema, d'un total de 51 milions d'habitants. Dades que topen frontalment amb que Colòmbia pugui ser membre de l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, des de 2018. Això no respon a la realitat. Davant d'aquest escenari, agreujat pels efectes de la pandèmia, el nostre grup municipal entén i es solidaritza amb les mostres de protesta de la població colombiana que està sortint als carrers per a denunciar l'aturada de la militarització, una profunda reforma a la policia, la retirada de polítiques privatitzadores de perfil neoliberal, el final de la violència i dels assassinats de líders socials i excombatents. Compartim les reivindicacions de les i dels manifestants per a millorar els sistemes sanitaris i educatiu, per combatre l'atur i la precarietat laboral, per denunciar els desplaçaments de la població indígena cada cop més castigada, així com la disputa territorial entre bandes criminals. Per tot l'exposat, Esquerra Republicana de Catalunya Compromís per Valls votarà a favor d'aquesta moció, tot solidaritzant-se amb el poble colombià, les seves mobilitzacions i allò que sobiranament vol reivindicar. Gràcies.
Moltes gràcies. En nom del PSC, hi ha alguna intervenció? Sí, el senyor Soriano té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor Cartanyà. Bona tarda a totes i a tots. Ens sembla molt bé que des de Valls mirem el món i des d'aquí volem aprofitar per fer un record a les víctimes de la Covid-19 a Colòmbia, en especial a aquells familiars, amics, amigues, coneguts, conegudes dels nostres veïns i veïnes. Som conscients de la situació pandèmica que s'està agreujant a Colòmbia i en general a Latinoamèrica i des d'aquí volem enviar una afectuosa salutació als nostres veïns. Però a Valls tenim problemes molt greus i que requereixen ser el centre d'atenció del debat del ple de l'Ajuntament de Valls. Aquesta moció barreja, segurament de forma interessada, conceptes i situacions ben diferents. Hi ha acords que desvien l'atenció del problema i que acusen el govern d'Espanya de ser partícip de forma indirecta de terribles fets que van veure les protestes i s'ha de rebutjar sempre que siguin aquestes acusacions infundades. Els i les socialistes som, hem sigut i serem sempre pacifistes, pel que ens adherim a les crides al diàleg formulades pels líders demòcrates, però no volem formar part d'una moció partidista davant d'una situació, la rellevància del qual, per sort o per desgràcia, se'ns escapa de les nostres mans com a regidors d'un ajuntament. És per això que el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies. En nom de Ciutadans, el senyor Laïc.
Ya está, es que no, el ratón no quería funcionar, disculpe, señor Cartaña. Desde Ciudadanos rechazamos los terribles episodios de violencia que se han vivido en Colombia con motivo de las manifestaciones ciudadanas en protesta por las reformas tributarias del gobierno colombiano. Defendemos la posibilidad de que la ciudadanía pueda manifestarse libremente, siempre que lo haga de forma pacífica y tolerante. Estos episodios demuestran además el peligro que supone llevar a cabo subidas de impuestos de forma generalizada, sin tener en cuenta el impacto que esto puede tener sobre las familias de clase media y trabajadora, especialmente en una situación crítica como la que se vive por la crisis de la COVID-19. Debería tomar nota nuestro actual gobierno en Madrid de cara a sus planes de subidas en la carga impositiva de las familias y trabajadores que tiene previsto realizar, mientras que por otro lado anuncia la creación de nuevas organizaciones gubernamentales, como la NASA española, aunque en palabras del ministro Duque, crear muchas estructuras públicas no siempre es la solución a las cosas. No daremos nuestro apoyo a esta moción y nos abstendremos por estar propuesta por un partido que, mientras que para conflictos exteriores propone el diálogo y el respeto a los derechos humanos, pretende solucionar los problemas en Cataluña mediante la lucha armada, como varios de sus líderes han manifestado desde 2017 ante lo que ustedes denuncian como autoritarismo y represión por parte del Gobierno de España. Lucha armada, un término que utilizó el mismísimo Pedro Sánchez en referencia a los actos perpetrados durante años por la banda terrorista ETA, en su mensaje de condolencia el pasado octubre por el fallecimiento de Joan Mesquida, exdirector general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En el pleno de hoy, lleno de emociones que miran a los problemas del exterior de nuestro país, terminaré mi intervención recordando que el pasado día 29 se cumplieron 30 años del asesinato por parte de ETA de 10 personas, entre ellos 5 menores y 44 heridos en el atentado de la Casa Cuartel de Vic. Nosotros siempre recordaremos a las víctimas y oraremos a sus familias. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Passem a votació. Perdó. No he dit si hi havia resposta per part de la CUP, si volien respondre alguna cosa, no? He anat molt ràpid. Doncs passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Setze vots a favor i cinc abstencions.
Molt bé, moltes gràcies. Passarem al punt 10 de l'ordre del dia, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP en solidaritat a Palestina i de condemna als atacs de Shaquit Harrah al Aqsa i Gaza. Té la paraula el senyor Pere Vidal.
Bona tarda. Bé, puntualment tenim notícies de Palestina pels temes dels bombardejos d'Israel i Palestina i crec que manca una mica de coneixement de la realitat d'allà i per introduir aquesta moció que presentem des de la CUP crec que és important ficar èmfasis en que no només són bombardejos i tot el que la informació aquesta que ens arriba, sinó que la situació a Israel i Palestina entenc que fa molt que va i que potser esteu documentats, però crec que cal refrescar i recordar una situació anòmala en aquells territoris, els quals per mi es defineixen, bueno, ho veiem clarament com un apartheid, és un estat racista, en el qual si ets jueu, doncs, encara que vinguis d'Argentina o de Rússia, tens feina i tens un pis i tens un terreny, i si fa generacions que vius allà, doncs no ets benvingut i totes les polítiques de l'estat són per fer-te fora i per intentar que l'estat sigui majoritàriament d'una ètnia en concret, en aquest cas el jueu. Només cal que canvieu jueu i no jueu per blanc o negre i ens encaixaria perfecte el mateix que podríem tenir a Sud-àfrica, a qualsevol lloc on hi ha apartheids. En el cas dels dos bàndols que acostuma a passar a Israel i Palestina, que es veu com dos bàndols, també crec que és important recordar que no són dos bàndols, bàsicament. Tenim un estat amb exèrcit, el qual controla una població civil i exerceix una opressió. Una opressió en forma d'ocupació militar. No és una guerra, és una ocupació militar que porta més de 50 anys i la qual, no sé si el concepte d'ocupació militar tenim present tot el que implica, però realment al final tot això dels bombardejos que ens arriba és la punta de l'iceberg i és molt més la violència que tenim en aquests territoris sobre els palestins és una violència estructural brutal que simplement intentaré donar quatre pinzellades per introduir la moció. Una ocupació militar la qual condiciona el dia a dia de tota una població civil. No és el mateix viure a Israel, que es pot viure de manera bastant europea, o sigui que no, el dia a dia és molt diferent. Vius als territoris ocupats palestins, doncs el teu dia a dia... un exemple que coneixerem tots, el que és un toc de queda, ara ho hem conegut amb la pandèmia. Els tocs de queda als territoris ocupats és una de les tàctiques, de les estratègies que aplica l'exèrcit israelià sobre la població civil de fa 50 anys. Poden durar setmanes, poden durar mesos, i és legal disparar a matar aquella persona que l'infringeix. O sigui que el que hem viscut aquí res a veure amb el que viuen i segueixen vivint tota una població civil que estan vivint de fa moltes generacions en aquells territoris. No només tocs de queda, incursions militars, detencions il·legals, setge, bloqueig, pobresa, gana, punts de controls militars, on arbitràriament es nega el pas dels ciutadans que viuen en aquelles zones, traumes, víctimes civils, manques de recursos mèdics i alimentaris que es bloquegen a l'entrada, enderrocaments com a represàlia, franctiradors a les muntanyes, això a Cisjordània, lleis racistes, manques de drets i també quilòmetres i quilòmetres de mur que separa famílies, cultius i poblacions, i que els condemna a viure en la presó a l'aire lliure més gran del planeta a tota una població. Havent establert això, doncs, tenim un opressor i un oprimit. Realment no hi ha una situació d'equitat i hi ha una violència estructural molt bèstia que cal condemnar. La seguretat, evidentment, no s'aconsegueix a base de ficar límits, de ficar tanques electrificades, de ficar càmeres, punts de control o bombardejant una població, sinó que treballant per a no tenir enemics, en la qual totes aquestes mesures justament estan causant el contrari del que podríem pensar que voldrien. Tot i que, en el fons, la introducció que he intentat establir aquí és que no és que vulguin la pau les accions, sinó que simplement volen aquesta majoria jueva d'un estat basat en el racisme. Davant les injustícies, el nostre deure és posicionar-nos i fer el que està a les nostres mans en el nostre entorn. No diria que el millor que podríem fer realment seria anar allà i aportar des del que puguem fer allà, però estem aquí. I en aquest cas, des d'aquí el que podem fer són mocions com la que portem des de la CUP, i això sí que està a les nostres mans, i no diria que és el que està a les nostres mans, sinó que és un deure moral que tenim. Gràcies.
Moltes gràcies. En nom d'Esquerra Compromís per Valls, té la paraula la senyora Núria Gómez.
I moltes gràcies, senyor Cartanyà. Bona tarda a totes i a tots. Coincidint amb el 73è aniversari de la Nakba, l'èxode forçat del poble palestí conseqüència de la creació de l'Estat d'Israel el 1948, hem de lamentar el darrer conflicte entre les dues parts. Les hostilitats van tenir el seu origen en la resposta policial israeliana a les protestes de ciutadans palestins per evitar el desnonament de 8 famílies palestines a Jerusalem Est i entregar les seves terres a colons israelians, una amenaça sota la qual viuen més de 200 famílies. La repressió israeliana, els aldarulls, va arribar fins a l'interior de la mesquita d'Al-Aqsa, el tercer lloc més sagrat de l'Islam, i els enfrontaments es van traslladar a la Franja de Gaza quan el govern de Hamas va iniciar el llançament de coets a territori israelià en no complir-se el seu ultimàtum de replegament de les forces de seguretat. Israel, per la seva banda, va respondre bombardejant la franja. Malauradament, un cop més hem constatat com la població civil és la principal víctima de la manca de vies de diàleg per avançar cap a la pau. Una setmana i escaig després de l'alto el foc, fruit de l'intercanvi de bombes des de terra i aire a la frontera de la Franja de Gaza, hi ha hagut més d'un centenar de morts, dels quals una trentena són infants, i més de 800 ferits, tots majoritàriament ciutadans palestins. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís per Valls, denunciem la violència empresa per l'exèrcit israelià i les milícies de Hamas i exigim el respecte dels drets humans i del dret internacional, així com l'aplicació efectiva de les diverses resolucions de les Nacions Unides, emesa reiteradament amb l'objectiu d'establir la pau a la regió. I ens sumem a la demanda de la comunitat internacional per acabar amb la violència estructural de l'Estat d'Israel a la Franja de Gaza i a les crides de la societat civil que demanen l'embargament de la venda d'armes a Israel per part de l'Estat espanyol. Instem a la comunitat internacional a treballar per posar fi a l'ocupació i bloqueig israelià dels territoris palestins. Creiem que el reconeixement del dret al retorn dels refugiats palestins hauria de ser un primer pas cap a una veritable política de pau i coexistència pacífica. Per tot el que hem esmentat anteriorment, el sentit del nostre vot a la moció serà a favor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part del PSC hi ha intervenció? Sí, la senyora Assumpció Fernández té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Bona tarda a tots i a totes. L'exèrcit d'Israel i les milícies palestines Hamas i Jihad Islàmica estan vivint una onada creixent de violència des del passat 10 de maig. El conflicte, que està adquirint un nivell de violència que no s'havia vist des del 2014, supera ja el centenar de víctimes mortals, la gran majoria a la Franja de Gaza. Davant els intents fallits d'intervenció per part de Nacions Unides, Egipte o Qatar, la secretària de Política Europea i Internacional del PSC, Laura Ballarín, ha demanat que s'aturi l'ocupació israeliana dels territoris palestins, la política de colonització de les terres ocupades, la construcció del mur de separació i que es dugui a terme la demolició dels trams ja construïts i que s'acabi el bloqueig israelià sobre la Franja de Gaza, que ha degradat de forma crítica les condicions de vida en aquest territori palestí sota ocupació. Així mateix, també demana el reconeixement del dret al retorn dels refugiats palestins en el marc de les diferents resolucions de les Nacions Unides al respecte. Volem recordar la proposició no de llei ja presentada al Congrés dels Diputats el passat juliol, on s'instava les parts a evitar tot tipus d'acte unilateral que posés en perill la solució de dos estats i que afectés a l'estabilitat i la seguretat de la regió. La proposició no de llei pretenia renovar el compromís amb la defensa i la promoció dels drets humans i el respecte al dret internacional i reiterar el rebuig categòric a tots els actes de violència, terrorisme, provocació, incitació a l'odi, destrucció i antisemitisme, reclamant que s'intensifiqués l'activitat diplomàtica
i es promogués una negociació que abordés de bona fe les qüestions claus per garantir una pau duradora, reafirmant la convicció de que l'única solució possible per al conflicte és la coexistència en un marc segur de dos estats viables i democràtics, Israel i Palestina. Dit això, i més enllà de la postura que tenim i que ha quedat reflectida tant en aquests arguments, però que també es pot trobar i és pública per part del nostre partit, i deixant sempre palès el més absolut respecte que es tenim des del grup municipal i des del PSC en general a la vida i a les persones de qualsevol part del món, tornaríem a instar els membres dels grups municipals del nostre consistori, com ja hem fet en moltes altres ocasions, a plantejar potser mocions més referents a la millora de la qualitat de vida i de les dificultats diàries dels vellencs i les vellenques, que no són pas poques, que aquestes sí que poden tenir vies de solució si es posen mitjans i recursos per part de l'equip de govern del nostre Ajuntament, i és per aquesta raó i des d'aquest punt de vista que ens abstindrem en aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. En nom de Ciutadans, hi ha intervenció? Sí?
Gracias, señor Cartagena. Nuestra prioridad es garantizar la convivencia pacífica y duradera entre palestinos e israelíes en igualdad de derechos. Condenamos enérgicamente los actos de violencia amparados y organizados por Hamas y esperamos que la respuesta legítima del ejército y las fuerzas de seguridad israelíes sea proporcionada y respetuosa con los derechos humanos. Ciudadanos está comprometido con mantener unas excelentes relaciones con Israel, dado que es un socio imprescindible en Oriente Medio, para hacer frente a retos tan importantes como la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la estabilidad de la región. Asimismo, expresamos nuestro compromiso con la seguridad del Estado de Israel y condenamos cualquier afirmación que cuestione su existencia. Nuestra acción exterior se caracteriza por el compromiso con el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos. Por eso, nos sumamos a la llamada a la calma de la Unión Europea y consideramos una prioridad evitar daños a la población civil. La Unión Europea debe tener una posición propia en la resolución de la situación entre Israel y los territorios palestinos. Esta posición debe basarse en fomentar el diálogo, en igualdad de condiciones y fomentar la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, sin discriminación por razón de etnia, origen o religión. Desde Ciudadanos aprovechamos para apoyar las negociaciones de gobierno que está liderando actualmente el partido de centro Yesh Atid, que se ha mostrado favorable a crear un proceso de paz renovado con Palestina y que como primera medida a favor de la paz en la región se ha comprometido a detener inmediatamente la construcción de nuevos asentamientos israelíes. Les deseamos la mejor de las suertes en la conformación de un gobierno estable y sólido que favorezca una desescalada del conflicto y que profundice en el desarrollo y el progreso de Israel. A pesar de estar de acuerdo en que es un tema que se debe tener la preocupación necesaria por parte de todas las personas para encontrar una solución, somos también de la opinión de que este pleno debería tratar temas propios del municipio de Vals, que estén de acuerdo con las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, y no mirar siempre al exterior, sino mirar primero a casa nuestra y solucionar los problemas que tenemos. Y es por ello que nos abstendremos en esta votación. Gracias.
Muchas gracias. ¿Hi ha alguna paraula més? No? Doncs entenc que passem a votació. El senyor Vidal deia alguna cosa o no? Sí?
Sí, perdó. La rèplica és ara o després de la votació?
No, ara.
Ara, doncs sí, puc fer una rèplica curta. Sí, bàsicament, la senyora Cristina Laïz, quan diu d'accions d'Israel proporcionades i que d'acord amb el dret internacional, l'ocupació en si mateixa porta 50 anys passant i les lleis racistes i l'opressió sobre les poblacions passa cada dia. O sigui, que no és només les coses aquelles que surten a les notícies, o sigui, no, ens arriba com que Israel doncs, deixi de fer això, però és que contínuament i ja com a estructura tenim un estat racista amb una opressió dia a dia, oprimint una població. Llavors, no és només, aquesta moció no és només dels bombardejos, sinó d'una ocupació militar, i aquesta és en continu. I l'altre punt que volia comentar és simplement que una cosa no treu l'altra, que apliquem a polítiques municipals no treu que opinem de coses que passen fora, perquè davant la situació d'injustícia doncs, ens hem de posicionar també. És, per mi, ho sento molt, però és com del veí sento que criden i hi ha violència de gènere i tal, i és com no fer res perquè és casa seva i jo estic a la meva. O sigui, no estem traient recursos i deixant de treballar a nivell local per posicionar-se i parlar de coses a nivell internacional, ja sigui a nivell de Catalunya, de l'Estat o d'altres països. Simplement, el temps que estarem aquí debatent i el temps que hi dedicarem serà el mateix, us abstindreu o no us abstindreu o votareu el que sigui, però no estem traient temps de dedicar coses locals que ja hi dediquem, sinó que estem assumint responsabilitats i deures morals que creiem que tenim tots. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Set vots a favor i 5 abstencions.
Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al punt 11, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP en solidaritat amb les persones migrades. Té la paraula el senyor Xavier Anglès.
Moltes gràcies. A mitjans d'aquest mes observàvem un altre capítol extremadament tens a Ceuta, concretament a la frontera entre Espanya i el Marroc. En un acte de xantatge per part del rei marroquí, després que Espanya hagi hospitalitzat el líder del Front Polisario, Brahim Ghali, s'ha produït una arribada massiva de persones migrades amb la passibilitat de la policia marroquina. I quina ha estat la reacció del govern espanyol? Doncs una militarització de la frontera en tota regla, amb un desplegament militar i policial exhaustiu i amb una repressió constant i un tracte deplorable cap a les persones migrades, les quals no tenen ni la més mínima culpa de la situació, ja que acaben sent les víctimes principals d'aquesta. No oblidem que l'any 2014, a la platja del Tarajal, on se situa la duana entre dos països, ja va ser notícia per la mort de 15 immigrants que intentaven arribar a territori espanyol, quan van ser assassinats per la Guàrdia Civil que protegia la frontera. Dic protegia entre cometes. L'Estat espanyol i la Unió Europea fa dècades que utilitza el Marroc com a policia de fronteres, realitzant transferències econòmiques milionàries, a canvi de que la nació marroquina s'encarregui del treball brut. Cal destacar que, a més de la repressió militar, en plena crisi migratòria, el govern espanyol ha anunciat l'aprovació d'una partida pressupostària de 30 milions d'euros cap al Marroc per gestionar la immigració irregular. Aquest episodi, sumat a tants d'altres, ens constata que les polítiques d'externalització de fronteres a països tercers no sols no ofereix solucions duraderes i permanents en matèria de mobilitat humana, sinó que afavoreix la instrumentalització de les persones en processos migratoris per exercir pressió política. Alhora, des d'una perspectiva humanitària, aquests dies s'han produït reiterades violacions de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides. El govern espanyol afirma haver retornat més de 5.000 persones cap al Marroc, mitjançant les conegudes com a devolucions en calent, les quals contravenen el dret a asil i no garanteixen procediments individualitzats, l'accés al dret a ser escoltat, a l'assistència lletrada, a un intèrpret i al control judicial efectiu. Amb l'objectiu de condemnar la conducta i la gestió que ha fet el govern espanyol i amb la voluntat de solidaritzar-nos amb les persones migrades, presentem aquesta moció avui al ple municipal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. En nom d'Esquerra Compromís per Valls, jo mateix faré la defensa. Novament, la platja del Tarajal ha estat protagonista d'uns fets reprovables. És evident que el tracte que es dona a les persones migrades no és acceptable. Tots els engranatges fallen. Els dels països d'origen, incapaços d'oferir futur als seus joves, ni de frenar les màfies que porten a terme moltes d'aquestes migracions, ni d'explicar a la seva població la realitat de molts d'aquests viatges que acaben amb la mort com a protagonista. L'engranatge dels països receptors, amb legislacions restrictives i amb una clara manca d'humanitat, les devolucions en calent, els centres d'internament, la violència policial i social, en són clars exemples de la seva manca de voluntat per donar resposta a aquests problemes. L'engranatge de la Unió Europea, més preocupada pels equilibris interns i la connivència amb una deriva d'ultradreta de molts governs, que no pas cercar solucions reals i efectives. Tot ho deixen en mans de les polítiques frontereres, pagant enormes quantitats a països corruptes, d'escassa democràcia i que vulneren els drets fonamentals dia sí, dia també. Si aquestes quantitats de diners s'utilitzessin per l'acollida i tractament de les persones refugiades, de ben segur que la resposta global al problema seria una altra. Els fets ocorreguts a Ceuta aquestes darreres setmanes són un cúmul de despropòsits. No és acceptable utilitzar menors d'edat com a moneda de canvi de conflictes diplomàtics, i tampoc no és acceptable el tracte que han rebut els infants i adolescents arribats a Ceuta per part dels cossos policials. Tots hem vist imatges que no ens han agradat, sobretot quan parlem de la protecció dels menors. Per això cal posar en valor la decisió que ha pres el govern de la Generalitat de donar acollida a alguns d'aquests joves migrants sense referents familiars. Aquesta decisió cal que vagi acompanyada d'altres mesures legislatives per part de l'Estat espanyol, que és qui en té competències. Ja que l'acollida és un procés transitori, cal donar resposta a aquests joves un cop són majors d'edat. No es tracta d'una situació puntual. O abordem els problemes estructurals, com la llei d'estrangeria, i com fem l'acompanyament a la majoria d'edat, o no estem fent bé la feina. I aquí cal exigir al govern d'Espanya que doni resposta d'una vegada en aquests problemes. Com a grup municipal estem plenament compromesos amb els drets de les persones i rebutgem les polítiques antimigratòries que s'estan portant a terme, que només aconsegueixen omplir el mar de cadàvers, vulnerar drets dels refugiats amb devolucions en calent i precaritzar la vida de les persones migrades, especialment la dels joves, un cop assoleixen la majoria d'edat. Per tot això, donarem suport a aquesta moció. En nom del PSC, el senyor Albert Soriano té la paraula.
Gràcies, senyor Cartanyà. Espanya fa un parell de setmanes va ser testimoni directe d'una crisi migratòria sense precedents i davant aquest el govern d'Espanya va actuar de la manera més prudent i diligent per garantir la protecció dels drets de les persones migrades i també i sobretot del dret internacional. I aquí m'agradaria citar el company ministre i el primer secretari del PSC, el senyor Miquel Iceta, quan el senyor anglès deia que el govern d'Estat va reprimir i tractar deplorablement a les persones migrades. Doncs bé, mentre que vostès van veure soldats reprimint a nens, jo he visto a soldados salvar a niños de ahogamiento. Tot i així, de nou, la dreta espanyola i catalana va utilitzar aquesta crisi migratòria com a una arma política i de desgast quan el que més es necessitava era cooperació i altura de mires. Per desgràcia, s'hi van sumar partits presumptament d'esquerra i d'ultradret i d'ultraesquerra, demostrant un cop més que massa sovint coincideixen amb la dreta espanyola més radical. Com a socialistes estem d'acord en que ens hem de solidaritzar amb les persones migrades. És per això que ens satisfà les decisions del govern de l'Estat per emparar els drets, especialment d'aquells menors i no acompanyats ni acompanyades, permetent que siguin atesos i ateses per les diverses administracions autonòmiques. Cal recordar més que la Unió Europea va tancar files amb el govern de l'Estat. Però d'igual manera que en les anteriors mocions, vostès barregen coses. Per què ho fan davant d'una qüestió tan important com ho és aquesta? Nosaltres en aquesta moció ens abstindrem, també perquè considerem que és una mostra més de la politització de situacions excepcionals, com ho han fet en reiterades ocasions alguns grups municipals en aquesta corporació. Gràcies.
Moltes gràcies. En nom de Ciutadans té la paraula la senyora Cristina Leiz.
L'any 2014, la platja de Tarajal, on es troba la duana entre Marroc i Ceuta, ja va ser notícia per la mort de 15 immigrants que intentava arribar a territori espanyol quan van ser assassinats per la Guàrdia Civil que protegia la frontera. Així comença la moció que presenta el grup municipal de la CUP a debat en este pleno. Però todo hecho depende del cristal con el que se mire y está claro que el que utiliza la CUP está desde nuestro punto de vista muy distorsionado. Playa de Tarajal, 6 de febrero de 2014, 6:30 de la mañana. Una tragedia que en 10 minutos se llevó la vida de 15 personas. Personas que, según los testificables, informes periciales y declaraciones recabadas, apuntaron que los guardias investigados dispararon pelotas de goma y botes de humo con propósito disuasorio desde la playa ceutí del Tarajal al mar en el que una serie de personas intentaban alcanzar a Ceuta a nado y que fueron obligadas a volver a Marruecos. No obstante, no todos consiguieron, desgraciadamente, volver nadando y se ahogaron 15 personas, resultando otras lesionadas. Las acusaciones planteadas a consecuencia de lo ocurrido aquel día sobre los guardias civiles supusieron la apertura de juicio oral en 2019 y fueron finalmente sobreseídas. Toda historia tiene dos versiones, pero de ahí a llamar asesinos a la Guardia Civil hace que la suya no sea admisible. Melilla, y especialmente Ceuta, han vivido una situación crítica en estos últimos días, provocada por el intento del gobierno marroquí de ejercer presión política y diplomática sobre España. Para ello, abdicaron de su responsabilidad de controlar los flujos migratorios en la frontera hispano-marroquí y permitieron la entrada masiva de personas a las dos ciudades españolas. En el caso de Ceuta, se batieron récords de entrada en 24 horas, llegando a recibir más entradas irregulares que todas las registradas entre los años 2019 y 2020, y viéndose desbordada para absorber a unos 6.000 migrantes, de los cuales en torno a 1.500 eran menores. Menores en muchos casos que fueron engañados y engatusados al decirles que iban de excursión a España a una fiesta o que todo era un juego, o incluso que iban a ver un partido con Cristiano Ronaldo. Así lo han recogido los testimonios de los voluntarios que los han atendido. ¿Puede haber un acto más mezquino? Engañar así a las personas, a los niños, para ejercer presión política. Ahora hay más de 4.000 padres que buscan desesperados a sus hijos para que les sean devueltos a sus hogares en Marruecos. De acuerdo con las propias declaraciones de la embajadora de Marruecos en Madrid y de los ministros del Ejecutivo de aquel país, esta decisión de levantar los controles migratorios en frontera y permitir la entrada masiva de personas a las ciudades de Ceuta y Melilla se debe a la decisión del Gobierno de España de permitir al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, recibir asistencia hospitalaria de urgencia en La Rioja por razones humanitarias. De acuerdo con lo expresado por los representantes del Gobierno marroquí, esta acción debía tener consecuencias para España. Después del despliegue del Ejército y del refuerzo de los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, así como tras el comportamiento ejemplar de esos equipos, de las organizaciones humanitarias y de la población ceutí y melillense, el gobierno marroquí decidió el 19 de mayo volver a reinstaurar los controles en la frontera de Tarajal. Es labor del gobierno de España defender los intereses generales de nuestro país y desde nuestro grupo parlamentario hemos tendido la mano para hacer frente a esta ofensiva diplomática de Marruecos. Más si cabe cuando la consecuencia es la violación de nuestras fronteras, que son también fronteras exteriores de la Unión Europea, y la utilización de menores y familias enteras como arma de presión. En una época plenamente digital, este último incidente fronterizo ha dejado de manifiesto a través de numerosas imágenes y testimonios la extraordinaria labor realizada por la Cruz Roja, nuestro ejército y los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Imágenes como la del legionario Juan Gabriel Gallegos, rescatando a hombros a un niño marroquí de apenas 5 años que estaba subido a una de las vallas fronterizas, o del Guardia Civil Juan Francisco Valle, que rescató a un bebé de apenas 3 semanas del agua del estrecho, son solo los ejemplos más mediáticos del día a día del trabajo que realiza el Ejército, Policía Nacional y Guardia Civil para proteger a las personas. Para ustedes, asesinos, para nosotros, héroes. Por más que intenten criminalizarlos en sus mociones, estas son nuestras Fuerzas Armadas y este es su trabajo. Y desde aquí queremos rendirles homenaje recordando su aniversario, celebrado el pasado 29 de mayo. Con respecto al voto en nuestra moción, nos abstendremos. Muchas gracias.
Moltes gràcies. I al senyor Javier Anglès.
Sí, només una petita aclaració de conceptes sobre els seus herois. El que he comentat de la platja del Tarajal, a veure, jo no sé què es considera assassinat o què no s'hi considera, però que disparin pilotes de goma i pots de fum a una gent que està dintre l'aigua de matinada a les fosques i resultes d'això s'ofeguin i es morin, no sé, potser no és assassinat, potser es van morir ofegats i ja està, no? Però per nosaltres és bastant clar. És només apreciar això, que a vegades el llenguatge és una miqueta complicat, però potser per vostès això seria defensar la frontera. Bé, són criteris. Res més. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a la votació.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Setze vots a favor i 5 abstencions.
Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al darrer punt de l'ordre del dia, a l'apartat número 12 de pregs i preguntes. Ha entrat alguna pregunta en temps i forma, senyor secretari?
No.
No? Doncs passaríem a l'apartat de pregs i el PSC té el preg. Sí, senyora Ibarra té la paraula.
Gràcies. Bé, nosaltres volíem fer un parell de prems. El primer referent al tema de la seguretat i als incidents que s'han produït en els últims dies i setmanes a la nostra ciutat i que no són, diguem-ne, nous, sinó que venen a ser la repetició de situacions que ja hem viscut, malauradament, des de fa alguns anys. Per tant, saben vostès que en el grup de portaveus els vaig demanar una junta de portaveus per parlar del tema. Finalment, doncs, sembla que l'alcaldessa no va tenir a bé convocar aquesta junta de portaveus. En qualsevol cas, crec que és un tema de ciutat, que és un tema prou greu i prou important com per debatre'l i per afrontar-lo tots els grups municipals i, evidentment, nosaltres en aquest tema els hi estenem la mà i els hi proposem i els hi demanem que puguem col·laborar perquè, evidentment, és un tema que ens afecta a tots i que realment doncs, volem afrontar. No? I, per tant, el prec seria doncs, que primer que féssim aquesta junta de seguretat per enfocar el que ha de ser per nosaltres l'elaboració d'un pla de seguretat que sigui adient. Si no tinc mal entès, l'últim pla de seguretat que tenim és de maig del 2013, per tant ja fa prou anys i crec que val la pena que el revisem, un pla de seguretat que per nosaltres ha de contemplar no sols mesures policials, preventives, de patrullatge i a més de cooperació i coordinació entre els diferents cossos policials, en aquest cas Mossos d'Esquadra i policia local, tenint en compte que la seguretat ciutadana és una competència dels Mossos d'Esquadra i, per tant, doncs, com deia, hauria de contemplar Mossos d'Esquadra, patrulles, mesures de prevenció, com poden ser doncs, les càmeres que ja s'han posat en algun lloc però que no estan totalment desplegades i, evidentment, també actuacions socials, no? Amb educadors de carrer i amb altres tipus d'intervencions socials. Per tant, el prec que els hi faig és que encarem doncs, aquest treball conjunt per fer aquest pla de seguretat que realment sigui una eina vàlida per desencallar el problema tan greu que tenim de seguretat i de sensació d'inseguretat, que no sempre és el mateix abans. Segon prec que els hi faig és sobre el tema dels patinets elèctrics, de l'ús del patinet elèctric. Hem vist que a la ciutat doncs cada vegada hi ha més instruments d'aquest tipus, no? Patinets elèctrics, de diferents mides i de diferents tipologies i de diferents velocitats i, per tant, els demanaríem que es fes doncs, una ordenança que regulés l'ús d'aquest patinet, en quines vies poden anar, en quines no, i les condicions i les persones que els poden portar i la regulació a nivell municipal, tal com s'ha fet en altres municipis. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP. Hi ha algun prec, alguna pregunta? No? Per part de Ciutadans, hi ha algun prec, alguna pregunta? La senyora Laia Castells també té un prec.
Sí, jo molt breument volia fer un prec a la senyora Laïs i demanar-li respecte als companys i companyes de consistori. Crec que no tot s'hi val per atacar el procés independentista amb paraules com lluita armada o terrorisme. Repetir les coses mil vegades no les fa veritat i per això agrairia que no fes afirmacions d'aquestes característiques en futurs plens. Em refereixo a la defensa de la primera moció que hem fet en aquest ple.
Molt bé, moltes gràcies. Queden anotats tots els precs i amb això donaríem per acabada aquest plenari i ens veurem en el proper ple.
Jordi, disculpa.
Ah, perdó, no t'havia vist, Estem tan petits aquí.
No passa res, jo volia fer només un darrer prec en referència al prec que ha fet el grup dels socialistes, en aquest cas la senyora Rosa Maria Ibarra, sobre la petició d'aquesta Junta de Portaveus extraordinària per parlar del Barèntic. En aquest cas el prec seria que revisés la conversa que es va tenir en aquest cas al grup de WhatsApp, on evidentment l'alcaldessa òbviament va recollir el prec, de fet fins i tot la va informar que estaven pendents d'una reunió i li va dir que i tant, que seria convenient de fer una reunió per parlar-ne i que, per tant, aquest prec s'ha recollit i no és cert quan vostè deia que no va tenir bé de convocar-la perquè ho tenim present i en aquest sentit hem recollit l'aportació que, com sempre fem, doncs vostè va fer en aquest grup. Gràcies.
Bé. Estan anotats els precs no generen debat, per tant, no cal que generem un debat. Està recollit que hi ha d'haver una junta de portaveus, està recollit el compromís de qui serà una junta de portaveus, per tant, deixem aquí el ple i quedem doncs, fins al proper plenari. Moltes gràcies a totes i a tots i ens veiem.